COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a Esports COPE, el programa d'avui que porta per títol Futbol i urnes demà al Camp Nou. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Batllori.
L'Andreu, que s'ha d'estar al control de so, l'Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Més de 62.000 runners es disposen a fer de la cursa del Corte Inglés de diumenge un nou exemple de popular a arrelada a la societat. José Luis Blanco, Pol Guillem o la guanyadora femenina de l'any passat, Hansa Bahom, revaliden la vàlua qualitativa d'aquesta prova.
Top 4.
Arriba el moment de la veritat al top 16 de l'Eurolliga i es comencen a definir els quarts de final. Aquesta jornada pot ser molt resolutiva. El grup del Barça hi ha de clarificar també el panorama respecte al rival blaugrana als quarts de final.
Top 3.
Fins a on arribi el motor, la plantilla de l'Espanyol es fa el propòsit de no afluixar el que queda de Lliga, tot i tenir virtualment la permanència matemàtica a la butxaca. A les baixes amb què anirà l'equip de Guerrero Pizjuán, podem contrarrestar la derrota sevillista a Porto a l'Europa League.
Top 2.
Cristiano no hi serà a Noeta, ni Diego Costa ni Arda contra el Villarreal. El Madrid reserva el portuguès i el seu genoll per compromisos més determinants i sembla que alguna cosa no quadri en l'estat físic del Ronaldo. A l'Atlético, ja se sap, simionitzen partido a partido.
Top número 1.
Sense excuses, el Barça buscarà la victòria contra el Betis en una jornada que li pot ser molt rentable. Puyol, sense l'alta, torna a entrar a la convocatòria d'un tata que voldria no saber res de mans negres, però que també està escamat per aquesta sèrie d'adversitats contra el club gens casuals. Per acabar-ho d'adobar, demà, dia de referèndum.
Entrevistes a Esports COPE.
Tenim per endavant el litigi amb la FIFA, més a curt termini la reforma del Camp Nou, i si no perdem de vista el desenllaç de la Lliga. Moment oportú per trucar l'expresident blaugrana Joan Gaspar. Pel que fa al Real i Atlético, les últimes hores amb Gema Santos i Melchor Ruiz, i des del vestidor de l'Espanyol, el migcampista David López.
El debat a Esports COPE.
Sempre gentilesa de Baracafé, avui amb Aitor Lagunas, de Panenka, i Lluís Izquierdo, de Gol Televisión.
La pregunta a Esports COPE.
Creieu que algun dels favorits del títol punxarà aquest cap de setmana? Un de vosaltres no punxarà, perquè serà l'afortunat amb aquesta entrada doble que donarem al final del programa per aquest Barça-Betis de demà dissabte. Mira, en números, Batllori, un 35% dels votants del dia d'avui creuen que no punxarà cap dels tres. Cap dels tres. Un 65% creuen que punxarà Madrid, Atlético o tots dos. Creuen que punxarà el Barça un 0% dels seguidors d'Esports COPE.
Un 0%.
Un 0%. Hi ha una cosa molt curiosa. Twitter, Ginés García, Madrid i Atlético, i Genís García al Madrid. Cal no confondre, eh?
Gràcies, Gil. 18 minuts passen de les 3 de la tarda. Ja estem en marxa. La pilota ja roda Esports COPE.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino Quinto Reserva, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino Quinto, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Camarero, otra ronda, que esta la paga mi móvil.
Hazte cliente de BBVA y descárgate BBVA Wallet. Paga con tu móvil de manera rápida y segura en los establecimientos con tecnología contactless. Descubre mucho más en bbva.es. BBVA, adelante.
Demà el soci del Barça està convocat a les urnes entre les 9 del matí i les 9 de la nit per votar la proposta de la Junta Directiva de remodelació de l'espai Barça. La directiva s'ha explicat i qui ha volgut escoltar crec que té avui prou elements de judici per decidir si sí o si no. Bartomeu, Martino, Zubizarreta, el cas Neymar, la sanció de la FIFA, tots els pollastres als que assistim aquesta temporada, que no són pocs, tot això passarà, però el Camp Nou queda. La decisió que el soci prendrà demà afecta com a mínim els propers 50 anys de la història del club i reclama una reflexió més enllà de la conjuntura actual.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Demà tornem a tenir Super Dissabte a la Lliga Espanyola, eh? Jornada 32, atenció que això ja fa baixada, queden només 7 partits perquè s'acabi la Lliga. El show demà comença a les 4 de la tarda, Atlètic de Madrid, Villarreal, a les 6, a continuació, Barça-Betis, i seguidet, a les 8 del vespre, Real Societat, Real Madrid. És per estar enganxat 6 hores sense parar el tiempo del juego de la cadena COPE. Us recordo que la classificació ara mateix està amb l'Atlètic de Madrid líder amb 76 punts, segon el Barça amb 75 i tercer el Real Madrid amb 73. De seguida, les últimes hores del Barça, de l'Atlètic de Madrid i del Real Madrid, però abans que res, més reaccions a la notícia de les últimes hores, aquesta sanció de la FIFA al Barça. Avui havíem de sentir què havia de dir al respecte de tot plegat el tècnic del Barça, el Tata Martino. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què ha dit el míster?
El Tata diu que ja s'han expressat els dirigents del club que ell prefereix centrar-se en temes esportius perquè no valen excuses, però, atenció, ha dit que no vol creure en la teoria de la mà negra, però sí que li sorprenen que aquestes informacions surtin a moments decisius. I fins i tot, i en tot de broma, ha dit que no descarta que en surti alguna més.
Ojalá ninguno de esos comentarios tengan ningún nivel de veracidad. Pero bueno, a nosotros las cosas nos están pasando. Sí, a mí me llama un poquito la atención la precisión de los momentos en que nos están pasando las cosas. Momentos muy neurálgicos y decisivos y bueno, y pasan estas cosas. De la misma manera que hablamos, es sin excusas, seguir adelante haciendo lo mejor. Y si algo de todo esto que se dice de la mano negra o de las manos negras llega a ser verdad, yo encantado le cedo todo el logro, toda la gloria al que tiene la mano negra. A mí no me interesa absolutamente nada de esas formas. Prefiero más las formas en las que juegan los futbolistas del Barcelona. No, yo lo primero que hago ahora, lo único que me veo es si respiro cuando me despierto. No, todavía no. Creo que todavía va a haber algo más. Es más, creo que depende del resultado del miércoles. Puede ser que tengamos pronto algo, alguna otra cosa. Vamos. Nosotros...
¿Se puede decir la broma que hacemos ahí adentro de lo que puede pasar?
No. No puedo. A ver si hago lío, más lío todavía con la broma.
Sembla que aquesta broma que fan al vestidor és que a veure si ara anunciaran que un jugador del Barça està embarassat. És l'últim que falta.
Només faltaria això.
És l'últim que falta. També ha dit el Tata Martino que no està preocupat per la propera temporada i si no poden fitxar perquè la sanció encara no és definitiva.
Molt bé. Sobre la mà negra, Martino ha dit que no creu en mans negres, però que sí que veu coses estranyes, eh?
Sí, exacte.
Uh-huh. Això és el que ha dit el tècnic del Barça, el Tata Martino, d'aquesta sanció de la FIFA al Barça. Tenim una reacció institucional més, la del vicepresident Carles Vilarrubí, que ha arribat aquest matí a través dels micròfons de RAC1.
La reacció de la FIFA és un despropòsit i que aquí està passant quelcom. El que està succeint és una situació que se surt de l'habitual. Aquí està realment la sensació. Escolteu-me una cosa, si tu et posa una sanció al mes de novembre, una institució com la Federació Internacional de Futbol, com és possible que no se't comuniqui el mes de novembre? Possible que l'afectat no en tingui coneixement? I per què se't fa? N'ets coneixedor el mes d'abril a final de temporada. Quan ets
a
quarts de final de la Champions League. Sí. Quan estàs jugant al moment... Això amb futbol professional, que mou una sèrie d'interessos molt potents, que et pot afectar els teus sponsors, que et pot afectar que estàs en el moment més àlgid de la teva període de fitxatges. És a dir, escolteu-me una cosa, estem parlant de coses molt sèries. Ara, quan estàs a 3 dies d'un referèndum que condiciona el teu futur, escolteu-me, estem parlant de coses molt importants.
Coneix molt bé els passadissos de la FIFA, de la UEFA, de la Federació Espanyola, de la Federació Catalana, ha estat durant molts anys vicepresident del Barça, també president. Durant la seva estada al Barça es va fundar la Masia, per tant crec que és moment oportú per saludar a Joan Gaspar. Joan, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estan passant moltes coses aquesta temporada, eh? És una temporada agitada, eh?
Bueno, això és el Barça, eh? És un gran club, sempre té que estar pensant que poden passar coses, perquè bueno, el Barça és un club de prestigi, un club que desperta grans passions, positives i negatives, i per tant és normal que ens passin coses, però totes elles tenen solució, segur.
Et pregunto per l'última, aquesta sanció de la FIFA, com la veus?
Bueno, tenint en compte que l'esprit de la Masia el va iniciar el president Núñez i jo era el vicepresident, defensor a ultranza de la Masia, de la seva filosofia, estic convençut que tant el Barça com la Federació Espanyola demostraran que no s'ha fet cap il·legalitat i espero que s'arregli el tema. O sigui, millor dir, no és que ho espero, estic segur que s'arregla el tema. O sigui, jo estic a favor de la defensa de la infància, no? I la gent dels nens, però és que jo crec que el que està fent el Barça és fer això, és ajudar i afavorir que persones de diversos països, que joves i d'acord amb els seus pares poden tindre un futur molt més gran venint aquí, on se'ls cuida, i d'això jo duc consciència del tracte que es fa a la Masia i de les escoles que hi van i tal, és molt més positiu això que no deixar-lo que es quedi en el seu país sense cap possibilitat. Per tant, espero que això sàpiga explicar, la FIFA ho entengui, i que aquest article que en el seu dia es va posar doncs es pugui modificar. Mm. Però, en qualsevol cas, al final del final, quedi clar que el Barça no ha fet res més que intentar ajudar i fomentar aquest esprit de suport a jugadors joves que bueno, no tots són els que juguen al primer equip, eh? Han passat per la Masia milers i milers i milers de joves que se'ls ha fet uns homes, que se'ls ha educat, que se'ls ha format, que han estat en un bon ambient i que després, desgraciadament, doncs, no han pogut jugar ni en el Barça, ni en un primer divisió, ni en un segona, que inclús molts d'ells, jo coneixo molts nanos que han estat a la Masia durant uns anys i que avui són enginyers, arquitectes, abogats. Això no es pot penalitzar, això es té que premiar.
Joan, aquest capítol de la FIFA és el darrer, però hem assistit aquesta temporada al cas Neymar, al cas Hisenda, els problemes amb Hisenda també de Leo Messi. Al Barça hi ha la sospita de que aquí al darrere hi ha una mà negra. Tu creus en aquesta teoria?
Jo crec que hi ha una suma de circumstàncies. Bueno, el cas del Neymar és una circumstància, jo crec que s'aclarirà. També acabarà al final amb res. El tema del Messi es va aclarir i ha acabat. El tema de la FIFA espero que s'aclareixi. Bueno, això, si al final d'aquí un any ni FIFA, ni Messi, ni Neymar aclarit, Messi aclarit, FIFA aclarit, doncs, bueno, podem demostrar que el Barça...
Però no em contesta, Joan, a la pregunta que t'he fet. Hi ha algú que instiga tot això?
Ja t'he dit que circumstàncies, no conspiració, circumstàncies.
No conspiracions, eh?
Circumstàncies. Uh-huh. I, vostè, i pues, la pregunta pot ser, bueno, què vol dir circumstàncies? Doncs mira, que donant la circumstància que s'han sumat, jo voldria pensar que d'aquí uns mesos tot això, no dic un mal somni, però que quedarà tot aclarit i que espero que tothom en parli una altra vegada quan s'aclareixi de la mateixa forma que parlem ara, que tenim el problema i que tots plegats hem d'ocupar per resoldre'ls.
Pot passar també, Joan, que la Junta Directiva del Barça no estigui fent les coses del tot bé.
Bueno, parlant de la Masia, la Masia ens hem de remuntar doncs, quasi a l'època de...
Parlo en general.
Bueno, però si anem separant, el tema de la Masia no és un tema de la Junta actual. Qui més voldria la Junta actual?
Amb l'incompliment de l'article 19, sí, no?
Amb el bon sentit, però aquest article ja fa anys que existeix. Per tant, vull dir, és un article que segurament ja s'havia discutit, s'havia parlat, no sé en el detall. El tema del Neymar, crec que una vegada s'han donat totes les explicacions que s'han donat, que potser aquí ha faltat explicacions, però que s'han donat, s'aclareixi. Però al final, el que està clar és que ningú ha fet cap il·legalitat i ningú s'ha ficat un euro a la butxaca. Ara, que després s'hagi explicat millor o pitjor, bueno, aquí podríem entrar en interpretacions. Igual que el tema de la votació del dissabte, o demà, aquí hi ha gent que opina que s'ha explicat malament, altres que expliquem, entenem que no s'ha explicat bé, s'ha explicat superbé, sí. Almenys jo he rebut a casa meva, crec que ho han rebut molts socis, tota la informació, he tingut l'oportunitat d'informar-me, però és que al final del final del final no és tant si la financiació tal, que també és, ens convé fer un salt, com es va fer un seu dia, perquè clar, la gent jove ni se'n recorda. Però jo recordo aquesta discussió que està tenint ara en el Barça, fa 60 o 70 anys, no sé ara quants anys, les Corts de Nou Camp. Jo recordo la quantitat de... Jo era més jove, per descomptat, però ja recordo les discussions que hi havia entre la gent que deia no, res, es tenen que quedar les Corts, tenen que quedar les Corts, no, aquí no es tenen que moure, ens ficarem en un follon, ens ficarem en una inversió, tal i qual. Si el Barça hagués fet cas a aquests que estaven en contra, avui seríem a les Corts. Seríem el que som.
Entenc, Joan, de les teves paraules que votaràs que sí, no? O què?
Però un sí claríssim. Mm. Però un sí claríssim perquè jo veig el Barça del futur. Sí. I el Barça del futur necessita un camp renovat, reformat i amb una filosofia i un esprit de lo que és el segle XXI. Jo crec que ara el Supercamp Nou, hem de dir-li, el Supercamp Nou, pues, o es fa ara o no es fa mai. I ara és un bon moment per fer-ho. Tenim un gran jugador, que és a més un gran equip, estem en uns bons moments en tots els aspectes, econòmics, socials i esportius, pues ara és un bon moment per fer-ho. Respecto els que puguin estar en contra, com vaig respectar els que em paraven pel carrer el dia de la manifestació de les Corts cap al Camp Nou. A mi el que m'agradaria molt és que, sigui el que sigui el resultat, jo el respectaré per descomptat, hi hagi una massiva participació. Això per mi és tan o més important que el resultat. O sigui, perquè sigui un resultat sòlid on la Junta pugui assumir la responsabilitat de tirar endavant el projecte, perquè té la massa social, els propietaris, en definitiva, del club, a favor, si no, ni molt menys el 100%, que això no es donarà, però sí un percentatge molt elevat, però no de 10.000 persones, sinó de 30-40.000 persones. Ojalà es pugui produir aquesta massiva votació, jo per l'esportat, que demà aniré a votar.
Molt bé. Joan Gaspar, un plaer, com sempre, gràcies, eh?
A vosaltres, una abraçada molt forta, eh?
Joan Gaspar anirà demà a votar aquest referèndum sobre el futur de l'estadi del Camp Nou i segur que ho fan molts socis més. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan. Doncs sí, tots els socis podran votar de 9 del matí a 9 del vespre a les 180 meses electorals que estaran a l'esplanada del Camp Nou davant l'Auditori 1899. Hauran de respondre sí, no o en blanc a la pregunta. Recordem, aprova la proposta del nou Camp Nou, l'Espai Barça i el nou Palau Blaugrana. L'opció que guanyi serà la que s'imposarà, sigui quin sigui el nombre de vots. El president Josep Maria Bartomeu feia... Per què vagin a votar el referèndum?
Jo el que faig és una crida al vot, perquè com a club que som amb aquesta visió democràtica que tenim, amb aquesta forma de ser nostra, doncs si el soci va votar dissabte, doncs estem donant una imatge exemplar, un exemple per molts altres institucions, perquè vegin que el Barça també ens unim a la democràcia i les decisions les prenem els socis, els propietaris. Vagin a votar el dissabte, que votin el que creguin més convenient pel club i que sigui quin sigui el resultat de la votació el dissabte, la decisió ha estat nostra.
Amb aquest objectiu, el d'aconseguir la màxima participació, el club ha preparat activitats per les famílies de 9 del matí fins a 3:45 de la tarda, una hora i mitja abans que comenci el partit contra el Betis.
Gràcies, Helena.
Adéu.
De seguida, les novetats esportives del Barça, de l'Atlètic de Madrid i del Real Madrid que s'estan jugant la Lliga.
Perquè quan viatges amb cotxe, que les úniques llumetes que surtin siguin les que tu encenguis. Que el sorollet estrany que sentis sigui d'algú que s'ha quedat adormit. I si t'has de parar per una fuga sobtada, que sigui per alguna cosa així.
Pare, em faig pipí.
Evita molèsties en els teus desplaçaments i fes la revisió Renault amb canvi d'oli Elfi Filtra amb més 35 punts de control, ara amb 40 euros de descompte. Tingues cura del teu cotxe per dins i et cuidaràs tu. Xarxa Renault de Catalunya.
Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante más mampara. Desde 990 euros masiva. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros masiva. También puede reformar su cocina desde 6.900 masiva. O si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es 93-448-1768. Calle Sanz 316. 93-448-1768.
A les 6 al Camp Nou, Barça-Betis, Sílvia, tenim per tant llista de convocats.
Sí, 19 convocats perquè hi ha entrat Puyol, que no té l'alta mèdica. La sensació és que no jugarà. El Tata ha dit que el convoca pensant en el dia a dia de la seva recuperació i per si el capità pot ajudar a l'equip davant la baixa de Piqué, però també ha dit que aquestes alçades no farà coses estranyes i que la parella de centrals està molt clara. Per tant, Bartra-Mascherano. No entra a la llista Jordi Alba, que està sancionat. També en queden fora els lesionats Valdés, Cuenca, Dos Santos. A Fela hi queda fora per decisió tècnica. Ha dit el Tata Martino que ja no hi ha temps per rotacions, ha parlat de partit trampa contra el Betis i sobre la posició de Neymar a la banda esquerra o a la dreta.
Betis. No debemos fiarnos de la situación del Betis. Uno puede presumir que la derrota contra Málaga de local hizo mucho daño, sobre todo por la forma en que se dio, pero en definitiva tiene futbolistas que juegan muy bien. Tenemos que entender que vamos a encontrar un equipo herido y que va a intentar recuperarse con nosotros.
Rotaciones.
Con 12 partidos por delante no hay lugar a ningún tipo de especulaciones, lo cual no significa que uno pueda alterar el equipo, pero en ningún caso ya ahora es tan importante ni la reducción de minutos, ni mirar. Lo que tenemos que hacer es lo de mañana y lo del miércoles nos ocuparemos en el momento que corresponde.
Neymar.
Tampoco hacía falta esa media hora final con Atlético de Madrid para saber que él se siente mucho mejor de ese lado, ¿no? Si yo tuviera que empezar el partido de la misma manera que el otro día, y porque creo que es lo mejor, independientemente de que no sea lo mejor para Neymar, pero sí lo mejor para el equipo, seguramente lo haría. Pero tampoco descartaría que de pronto aparezca del lado donde se siente mucho más cómodo.
Les reflexions de Martino, la Lototata, Sílvia, a veure què.
Pinto en porteria, en defensa Alves, Bartra, Mascherano i Adriano. Mig del camp jo crec que titular, Busquets, Xavi i Iniesta, descansaria Cesc perquè davant podrien jugar Pedro, Messi i no sé si Alexis o Neymar, jo crec que Neymar potser perquè tingui més continuïtat. Mm-hmm. Ja ho veurem.
Ubicant-lo en aquesta part esquerra que és on està clar que rendeix millor, eh?
I amb Pedro que s'està sortint i sí. Que tingui minuts.
Mm-hmm. Alguna cosa més, Sílvia?
Que l'equip es concentra demà a les 12 a l'estadi, a les 12:25 sortirà cap al Princesa Sofia sense fer entrenament perquè el partit és d'hores a les 6.
Gràcies, que vagi bé.
Adéu.
La Champions pendent del Calderón i la Lliga pendent del Betis. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest dissabte referèndum i el millor futbol. Des del Camp Nou, Manon Oliveros, Joan Manllori, Silvia Ortiz, Josep Maria Minguella i Poli Rincón. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Barça començarà a jugar, a disputar el seu partit, sabent què ha fet el líder de la competició, l'Atlètic de Madrid, que rep el Vicente Calderón a partir de les 4 de la tarda al Villarreal. Gemma Santos, hola, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, primera pregunta, Diego Costa, ¿cómo va?
Bueno, Diego Costa está trabajando a marchas forzadas. Ayer trabajó en doble sesión. Esta mañana ha vuelto a trabajar en el Cerro del Espino para recuperarse de cara al partido del miércoles frente a vosotros, frente al Barça, pero no ha entrado en la lista de convocados para el Villarreal de mañana. Ni él ni Arda Turán. Ya estamos contando que Diego Costa tiene un golpe en el muslo, que por esa pubalgia Arda Turán parece que lo tendría más fácil, pero lo dicho de momento, lo principal es que no han entrado en la lista de convocados de mañana.
Uh-huh. Ha dicho el Cholo Simeone que no piensa ahora mismo en el Barça, que solo piensa en el Villarreal, ¿me lo creo o qué?
Sí, ya sabes, es su discurso y no le vamos a sacar de ahí, no le vamos a sacar nunca del partido al partido. Sí que ha dicho que lo que pasa este fin de semana en la Liga cree que no va a afectar en la Champions, porque la Liga es la Liga y la Champions es la Champions, que es una perogrullada. Dice que los chicos se han recuperado bien después del partido del pasado martes, después del partido del Camp Nou, pero de la Champions no le hemos sacado absolutamente nada. Yo le he preguntado por cuál de los tres equipos que están ahí arriba ve mejor, si el Atlético el que va primero, el Barça o el Real Madrid, y ha dicho que prefiere contestar a final de temporada, que todavía queda mucho.
¿Qué equipo crees que va a sacar más o menos mañana?
Bueno, pues con el que ensayó ayer, con una única duda en defensa. Hoy no ha probado 11, hoy ha trabajado estrategia, pero tal y como probó ayer, Courtois estaría en portería, Juanfran y Felipe serían los laterales. Ayer probó con Toby Alderweireld y Godín como pareja de centrales, pero hoy ha hablado con João Miranda, así que parece que el brasileño será titular. En el centro del campo, Mario y Coque. Sí, Coque sería el que supliera la baja por sanción de Gavi. En las bandas, Diego Rivas y Cebolla, y arriba estarían Raúl García y David Villa.
Uh-huh. O sea que reservar no reserva, al margen de a Turán que le deja fuera, no va a reservar a mucha gente, ¿no?
Tampoco tiene mucho más, ya te digo, porque como Gavi está sancionado, Arda y Costa están lesionados, tienen que tirar de los que en teoría menos minutos tienen. Sí, ese eterno suplente parece Raúl García, pero que mañana después del partido de sanción en el Camp Nou va a volver a ser titular. Confía mucho en estos que tienen menos minutos a lo largo de la temporada, dice él, pero que están prestos y dispuestos para dar el do de pecho cuando así se les disponga.
A ver qué pasa mañana a partir de las 4. Gemma Santos, gracias, un beso.
Un beso, Joan.
El Barça jugarà sabent què ha fet l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid disputarà el seu partit sabent què han fet el Barça i l'Atlètic de Madrid, perquè el Real Madrid juga a partir de les 8 del vespre a Anoeta davant la Real Societat. I hi ha notícia important al Real Madrid. Melchor Ruiz, hola, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, el nombre propio ahí es Cristiano Ronaldo, ¿eh? Pensamos que iba a entrar en la convocatoria, pero ni eso, se queda fuera.
Bueno, hay bastantes nombres propios y por resumirlo, Cristiano se queda fuera por prevención, por descanso, para que se recupere perfectamente. Prefieren, después de haberlo hablado con él y después del esfuerzo físico que hizo el último compromiso de Champions, que recupere del todo y estar más fresco la próxima semana ante el Dortmund. Otro nombre propio, el de Di María, que con una gastroenteritis y perdió el último partido, que ha perdido peso, que está en la convocatoria, pero que en principio no sería titular mañana en Anoeta. Isco va a ser titular y hay que saber ahora quién va a ser el sustituto de Cristiano. Eso no es estrictamente deportivo, pero luego hay otro nombre propio, Joan, como es el de Jesse,
sí.
Como ha adelantado nuestro compañero Miguel Ángel Díaz, ingresado varios días con una inflamación en la rodilla operada, con fiebre. Eso hace que hoy viaje el jugador canario hacia Alemania para que el doctor Ulrich Buenis, que fue el que le intervino quirúrgicamente en la clínica de Augsburgo, le vuelva a revisar esa rodilla y a ver qué es lo que pasa, porque se ha inflamado.
Oye, volviendo a lo de Cristiano, ¿no crees que es más importante el partido de mañana en Anoeta que el del martes, estando el marcador de la ida como está?
Seguramente sí, pero según acabó él, físicamente muy machacado, con pequeñas molestias en la rodilla, eso habla de que no está al 100%. Entonces han pensado que si no está al 100%, se sacrifica la Noeta y tiene una recaída, el mal podría ser mayor. Entonces yo creo que por ahí anda el pensamiento, que se recupere con tranquilidad a esos días para que ya esté en condiciones, ya que no es un tema demasiado grave, y luego pues ya veremos qué es lo que pasa, ¿no?
Bueno, con todas esas incidencias que nos cuentas, ¿qué equipo se perfila para mañana?
Bueno, pues Diego López en la portería, con Carvajal y Coentrada en los laterales. Yo creo que incluso Barán a lo mejor podría tener alguna oportunidad por uno de los dos centrales, o por Pepe o por Sergio Ramos. Si entrase el francés, yo creo que sería por Sergio Ramos. Xavi Alonso, Modric, Iyarra, Bale, Isco y Benzema, aunque también ha apuntado Ancelotti que a lo mejor Morata, tiene que pensárselo, podría tener alguna posibilidad.
Cita complicada, peligrosa para el Real Madrid mañana en Anoeta a partir de las 8. Melchor Ruiz, gracias, un abrazo.
Va a ser el primer matchball para si se sigue luchando o no por la Liga. Un abrazo.
Arribat el moment d'apostar a Esports Cope. Ho fem com cada dia amb els amics de Golden Park. Golden Park és una casa d'apostes d'aquí on pots apostar a tots els esports. És molt fàcil, fan promocions cada setmana i si tens algun dubte, te'l resolen a l'instant. Goldenpark.es, si et registres ara, tens un bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Apostarem aquests tres partits que tenim demà, eh? El Barça-Betis, l'Atlètic de Madrid-Vilarreal i el Real Societat-Real Madrid. I farem una triple combinada que segur, segur, signarien tots els seguidors del Barça. Posarem Barça-Betis, victòria del Barça.
Excelente.
Atlètic de Madrid-Vilarreal, aquí un empat. I Real Societat-Real Madrid, un altre empat. Aquesta triple combinada ens donaria 19,91 euros per euro apostat. Està molt bé. Golden Park Punès, esports, casino, bingo, pòquer, la sort et somriu.
¿No está tranquilo con sus deudas urgentes? Silex Gestión le concede un préstamo rápido. A partir de 48 horas y desde 6.000 euros sobre su propiedad, contrato personalizado y cuotas a su medida. Refinanciamos deudas y tarjetas, le adelantamos dinero si vende su piso. Llame a Silex Gestión al 93 127 7020. Al 93 127 7020. Visite pidetucredito.com y esté tranquilo con sus deudas.
Amigo, es para siempre. AmigoAutos.es, el amigo para tu mejor viaje. AmigoAutos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. AmigoAutos.es, el alquiler de coches en la red. Clica AmigoAutos.es, será para siempre.
Gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Avui ens prenem un Bracafé amb el Lluís Izquierdo, company de Gol Televisió. Lluís, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què posem, Talladet?
Talladet.
Molt bé. I amb l'Aitor Lagunas, company de la revista Panenca. Aitor, què tal? Bona tarda.
Què tal? Com esteu? Bona tarda.
Què et ve de gust?
Doncs mira, jo faré, com sempre demano, un cafè irlandès, que crec que és el millor pels divendres.
Sí senyor, i per començar amb bon peu aquesta jornada apassionant, primera que tenim demà, de seguida comentem què pot passar en aquests tres partits, però abans us voldria demanar la vostra opinió per la notícia de les últimes hores, aquesta decisió, aquesta sanció de la FIFA. Lluís, què tens a dir al respecte?
Home, és una cosa... És com molt complexa tot plegat, no? Jo crec que, sincerament, el Barça no ha actuat bé. El Barça probablement ha pecat d'irresponsable. S'ha equivocat en la praxi de tot el procés. Entenc que el Barça es defensi aferrissadament i que defensi la Masia i que vulgui que el club, no només el Barça, altres clubs amb una filosofia molt semblant siguin excepcionals amb aquesta norma, però entenc que el Barça no ho ha fet bé i ara, doncs, evidentment, la FIFA té la paella pel mànec. També crec, més enllà de les mans negres, que hi ha una sèrie de circumstàncies al voltant de tot aquest tema, altres temes que són massa casualitat, no? És a dir, jo... Em situo una mica al mig. També crec que el Barça podrà solventar aquest problema que té, perquè és un problema molt greu, a través d'altres eines que trobarà la justícia, perquè jo crec que finalment tindrà la cautelar i podrà fitxar l'estiu.
Aitor.
Sí, un poco como Lluís, estamos de acuerdo. Yo, es verdad, yo no caería en el recurso de las manos negras ni de las fuerzas del mal, ni de ninguna teoría conspiranoica. Yo simplemente creo que el Barça pues no ha actuado como debía, y cuando no actúas como debes, pues al final corres el riesgo de que te pillen, ¿no? Y entiendo también que pueda pedir un tratamiento especial dada la cantera, dada la Masía, dada este espíritu formativo que ha llevado a tres jugadores de una misma cantera a ser candidatos al Balón de Oro en 2011, pero entiendo que esas excepciones se tienen que dar antes de que tú actúes de esta manera, ¿no? Es decir, si tú actúas de esta manera y quieres después, por la vía de los hechos, imponer esta excepcionalidad, corres el riesgo de que en ese periodo, como ha ocurrido ahora, pues acabes llevándote la sanción correspondiente, que además ya había sucedido en casos anteriores como en el del Chelsea. Otra cuestión es si la normativa pues se adapta más o menos a un mundo globalizado como en el que estamos, si tiene sentido o no limitar los fichajes en edades inferiores a 18 años, que a mí me parece que sí. Pero claro, también es verdad que el recurso que presentaba el Barça comentaba que había 15.000 jóvenes más o menos con esa situación solamente en Cataluña, ¿no? Bueno, es todo muy opinable, pero sí que es verdad que yo creo que está fuera de toda duda que el Barça no ha manejado bien la negociación. El Barça no ha actuado con arreglo no ha actuado con arreglo a lo establecido por las leyes. Y por lo tanto, insisto, yo echo de menos más autocrítica por parte del club, y sobre todo lo que trataría de descartar por todos los medios es el recurso a las teorías de la conspiración.
Molt bé. Anem a la jornada de demà, que tenim tres bons partits. A més, els tres equips que lluiten pel títol de Lliga, Lluís, es presenten davant d'aquesta jornada amb baixes importants. No sé què intueixes que pot passar demà.
Home, és curiós perquè fa dues setmanes el que jugava a la Lliga era el Barça, no? El Bernabéu, això és evident. De fet, el Barça es podia haver acomiadat de la Lliga. Un mal menor hagués estat un empat i jo crec que va revolucionar la Lliga guanyant, i jo crec que realment en aquesta jornada qui es juga veritablement la Lliga és el Madrid, no? És a dir, si tenim en compte que aquests tres equips guanyen gairebé sempre a casa i donem per fet que guanyen els tres punts, en el cas del Barça jo crec que no hi ha dubte, malgrat tot el rebombori que hi ha al voltant de l'equip, a més a més el referèndum. Em sembla fort pensar que demà hi ha un partit de futbol, però efectivament hi ha un partit de futbol. Donant per fet que el Barça guanyarà a casa, jo crec que el veritable equip que se la juga aquest cap de setmana és el Madrid. És a dir, un ensopar al Madrid a Noeta sense Cristiano Ronaldo crec que el descarta absolutament per la Lliga.
Aitor?
Sí, estamos de acuerdo, pero es verdad, decía Lluís, ¿no?, que hace dos semanas de que se jugaba la Liga era el Barça, y daba un poco la sensación de que el que tenía la última carta por delante era el equipo del Tata Martino. Se invirtió un poco esa tendencia con la victoria se invirtió bastante esa tendencia con la victoria en el Bernabéu, pero un poquito por las sensaciones de las últimas de los últimos días, ¿no? Por el empate frente al Atlético de Madrid, por la lesión de Valdés, por la lesión de Piqué, ahora encima por la sanción de la FIFA, todo ello unido a la victoria el otro día frente al Borussia Dortmund, vuelve a dar la sensación de que el Madrid es un equipo que un poco revifa por culpa de los resbalones del Barça, ya sean deportivos o extradeportivos, que este año están siendo bastante abundantes. Es verdad que la salida a Noeta es complicada, es complicada para el Real Madrid. Es un equipo que està jugant molt bé i que, a més, li pot fer molt dany al Madrid a la contra.
Molt bé, ja per acabar i de forma breu, us demano qui creieu que passarà a semifinals dimecres. Lluís, l'Atlètic de Madrid o el Barça?
Home, és evident que és molt dur pel Barça aquest partit, però jo crec que és un resultat que li exigeix al Barça anar a Madrid una altra vegada, com va fer fa dues setmanes a la Lliga al Bernabéu, a mostrar la seva millor versió. Jo crec que veurem el millor Barça al Calderón.
Aitor, com ho veus?
Uf, lo veo muy igualado y no estoy diciendo ninguna novedad teniendo en cuenta los precedentes de esta misma temporada, ¿no? Lo veo tremendamente igualado con la baja de Piqué, con la recuperación de Diego Costa. En fin, yo quiero creer que el Barça estará en semifinales.
Molt bé, veurem què passa, ho comentarem. Aitor Laguna, Espanenca, Lluís Izquierdo, Gol Televisió, us agraeixo aquests minuts. Gràcies als dos, eh?
Adéu, bona tarda. Una abraçada, Lluís, una abraçada a tothom.
Adéu. Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Esports Copé, un equip guanyador.
Demetrio Albertini, hola.
Hola, buenas tardes a todos.
A ver qué depara el partido. ¿Qué esperas del partido de esta noche?
Un buen partido para los aficionados de los
dos equipos. De dilluns a divendres, d'un quart de quatre a quatre de la tarda.
Cope, estàs informat. Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante más mampara. Desde 990 euros masiva. Haga la reforma completa de su baño desde 3 masiva. También puede reformar su cocina desde 6.900 masiva. O si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es 93-448-1768. Calle Sants 316. 93-448-1768.
Vuit minuts i les quatre, això és Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra, i l'Espanyol jugarà el seu partit de Lliga del cap de setmana diumenge a les 7 al camp del Sevilla. Novetats, Juan Arias, bona tarda.
Hola, Bajori, bona tarda. Un partido que podría servir, aunque yo creo que será complicado por las bajas del Espanyol, para certificar la salvación, aunque yo creo que con 40 puntos el Espanyol lo tiene prácticamente hecho. El Sevilla que perdió frente al Oporto en Portugal, 1-0, partido de ida de los cuartos de final de la Europa League. Y el objetivo, como ha reconocido esta mañana David López, es dejar firmada y sentenciada ya la salvación lo antes posible.
Tenim ganes ja d'assolir la salvació aquesta de què tant es parla. Portem pràcticament un mes a un nivell molt alt. Es nota els jugadors a l'hora de disputar els partits que se'ns veu amb més confiança, amb un nivell més alt que teníem al principi de temporada.
Con esos 40 puntos el Espanyol está a 10 del descenso, a 9 de la Europa League. Podría quedar en zona media, una zona de ni ir para arriba ni ir para abajo. Lo que confirma David López es que no se va a dejar ir y el Espanyol no va a bajar los brazos.
Este equipo de este año es muy competitivo, que tiene muchas ganas de ganar en todos los partidos y que estoy seguro, vamos, que de aquí a final de temporada nadie va a bajar el pistón, sino que vamos a continuar dándole la misma importancia a todos los partidos que restan.
Mañana último entrenamiento, lista de convocados, Casilla, Coloto y Víctor Sánchez son baja confirmada, Moreno prácticamente descartado, domingo a las 19 horas en el Sánchez Pizjuán, Sevilla Español.
Gracias, Juan.
Sí, será.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet a Esports Cope, Gil, perquè es van perfilant els possibles rivals del Barça als quarts de final de l'Eurolliga.
Ves apuntant paper i bolígraf, Ballori, perquè a la jornada d'aquesta setmana ha estat molt clarificadora. Ja sabem els quatre equips que disputaran aquest encreuament en el grup del Barça. El Barça, que serà primer, l'Emporio Armani, que serà segon, i queda per veure si entre Panathinaikos i Olympiacos qui acaba tercer i qui acaba quart. Sabem també que ja tenim un encreuament definitiu de quarts de final al millor de 5 partits, que serà el que jugui Emporio Armani contra Maccabi de Tel Aviv, que passi el que passi acabarà tercer de l'altre grup, on Madrid i CSKA de Moscou es juguen la primera plaça. Queda per veure qui serà rival del Barça. Apunta, pot ser Lokomotiv Kuban, pot ser Galatasaray, o podria ser, encara que amb opcions més remotes, al Bayern de Munic. A més, Galatasaray i Lokomotiv tenen l'averaix particular igualat. El millor de Lokomotiv, doncs que són molt bons per dins, amb homes com Brown, Maric o Richard Hendricks. Tenen molts ex-ACB, com Kronoslav Simon, Jasaitis o Marcus Williams. Lo millor també que venen de guanyar l'Eurocup, lo pitjor al joc exterior. Tot el contrari que Galatasaray, que són molt bons en l'un contra un i tenen molta capacitat anotadora per fora, amb Arroyo i Domerkan. Han perdut Jaguai, un ex del Barça, i no són bons en el joc per dins. I què podem dir del Bayern de Múnich? Doncs que tenen molta inexperiència en una cita com l'Eurolliga, però que no cal de perdre, no cal perdre de vista a la feina de Svetislav Pešić a la banqueta, o homes com Jedovic o Delaini, que marquen molt la pauta en la línia exterior del conjunt muniquès. Molt a decidir en aquesta jornada, recordem, CSKA de Moscou, Galatasaray, Real Madrid, Lokomotiv Kuban.
Fem la punta de la NBA.
Apunta un nom, Mike Bresnahan. És periodista de Los Angeles Times i estira la piscina en el sentit de que l'última actuació de Pau Gasol contra Portland ha estat l'última del jugador de Sant Boi aquesta temporada i qui sap si per tota la vida amb la samarreta dels Lakers. Emoció per veure qui fica el cap als playoffs amb Memphis i Marc Gasol com a protagonistes. De les 45 victòries, Memphis 44, Phoenix 44, tots tres equips tenen en aquests tres dies dos partits determinants per veure si es clarifica la situació en aquesta conferència oest.
4 minuts i les 4, és divendres, recta final d'Esports Cope, agenda esportiva del cap de setmana. Tenim moltes coses per començar, per exemple, la mítica cursa del Corte Inglés. Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, aquest diumenge a les 9:30 del matí arrenca la 36a cursa del Corte Inglés des de la sortida instal·lada al Passeig de Gràcia amb Gran Via. Els corredors gaudiran, sembla ser que amb sol i temperatures altes, del ja clàssic recorregut d'uns 11 quilòmetres pels carrers més cèntrics de la ciutat. De l'alta participació que s'espera en aquesta edició, parla per Esports Cope el cap de premsa Jordi Romanyac.
Que som força optimistes i crec que ja podem assegurar que el diumenge hi haurà més de 70.000 persones pels carrers més cèntrics de la ciutat. Avui divendres esperem tancar les inscripcions en 66.000 persones. Es van tancar les inscripcions pels corredors que corren amb xip. Aquells que són més competitius s'han inscrit més de 7.500 corredors i per tant la xifra serà una xifra, jo diria, històrica.
Més coses per aquest cap de setmana en handbol, jornada 23 de la Lliga Asobal, avui a les 8:30 Barça-Aragó, i en futbol sala també en Lliga, dissabte a les 6:30 de la tarda el Barça juga a la pista del Navarra, i en futbol a segona A, jornada 33 dissabte a les 6 de la tarda Múrcia-Sabadell, diumenge a les 5 el Barça B rep el Numancia al miniestadi i a la mateixa hora el Girona juga al camp de l'Hèrcules. I pels amants del motor, aquest és el seu cap de setmana en Fórmula 1 Gran Premi de Bahrein. Dissabte a les 5 de la tarda la lluita per la pole, diumenge a les 5 la cursa, i en motociclisme diumenge a les 6 la carrera de Moto3, a les 7:20 Moto2 i a les 9 del vespre carrera de MotoGP, tot això en el Gran Premi d'Austin.
El sorteig de l'entrada doble per anar demà a l'estadi del Camp Nou a veure el Barça-Betis. M'hauries d'ajudar, Anaïs, a dir-me primer un número de l'1 al 5.
Doncs direm el 5.
El número 5, i després m'hauries de dir un número de l'1 al 14.
Doncs farem el 7, va.
El número 7. Doncs el guanyador és el Ramon Lapenya. A Facebook un missatge, estic convençut que hi ha algú al darrere de certes coses que estan passant a Can Barça, denunciant anònim amb molta influència. Ramon Lapenya, felicitats, te'n vas demà a l'estadi del Camp Nou, ens posem en contacte amb tu.
No, lamento decebre el personal, jo no sóc la mà negra.
No?
No. No, sóc absolutament innocent, no.
L'home blanca sí, no.
Em feia gràcia el tall del Tata Martino, aquesta broma que fan al vestidor del Barça, però vinc indignat. Iker Casillas, dos puntos, comillas. Cuando vi a Busquets le voy a tirar de las orejas. Cuando vi a Busquets le voy a tirar de las orejas. Manca de contundència del capità del Real Madrid a l'hora de defensar un company que ha patit la trepitjada de Carla de Sergi Busquets.
T'agrada tant Casillas com Pellegrini, pel que
no sé si ha despenjat un telèfon i ha trucat abans a Xavi per fer aquestes declaracions. Indignació, això no és manera de defensar un company en el lecho del dolor, que diria aquell. Última hora, Valori. Wenger, dos puntos, comillas. Bueno, el Barça no ha respetat les regles. Vaya. Recordem, Schumacher està donant símptomes de recuperació des del seu hospital. Lliures del Gran Premi de Bahrein, Alonso tercer després de la primera tanda darrere dels dos Mercedes. Sí, la cafetera no funciona.
Gràcies, Gil.
De res.
Que vagi bé. Gràcies a l'Andreu Quesada, al control de so.
Vostè, Ballori?
A l'Anaïs Martí, a la producció. Atents als butlletins horaris. A la tarda, actualitzem la informació esportiva a casa nostra. Cap a quarts de set, Esports Cope. Seguim pendents de tot.
las 4.
Las 3 en Canarias.
Última hora. Cadena COPE. Estar informada.
La reina y los príncipes de Asturias serán aforados ante el Tribunal Supremo. Blanca María Pol.
Así figura en la reforma del Poder Judicial que el ministro Ruiz Gallardón acaba de presentar tras la reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa, María Daván.
Alberto Ruiz Gallardón justificaba sus nuevos aforamientos para evitar una disfunción que existía en nuestro ordenamiento, decía.
Pero le voy a decir con toda sinceridad.